Continguts en xarxa. El Pou.
La processionària és una de les plagues autòctones més esteses al país. El CREAF de l'Autònoma adverteix que enguany podria ser el quart any consecutiu en què aquesta plaga s'extén més de l'habitual. Per parlar sobre la plaga i sobre el projecte de ciència ciutadana que ha engegat aquesta institució, hi hem anat per parlar amb Jordi Vayreda, un dels investigadors. Jordi Vayreda, moltes gràcies per rebre'ns.
Hola, què tal?
En primer lloc, per si algú no ho sap, què és la processionària?
Bé, la processionària és una papallona nocturna, val? Que en el seu cicle passa per diferents fases. Comença amb una oruga, no? L'eclosió de l'ou, l'oruga, i aquestes orugues passen per diferents fases i al final d'aquestes fases és una oruga que té uns pèls urticants que fan, bueno, que pugui tenir, la gent pugui tenir doncs, molts efectes adversos. Aleshores, el que és molt típic d'aquesta oruga, la processionària, és que justament el febrer-març fa unes processons, baixa de l'arbre, vale? I s'enterra. Fins al juny-juliol, juliol-agost, de fet, que apareixen les papallones, es torna a pondre els ous i tornem a començar el cicle.
En qualsevol cas, el moment que és potser més molest per la gent és aquest febrer-març, perquè les papallones al final no...
No, les papallones en definitiva, a veure, és una papallona nocturna que passa completament desapercebuda i per tant no, ningú se n'adona quan hi ha aquestes papallones al bosc.
I el cicle, quan és? Perquè sí que és veritat que, tot i que comentàvem abans fora de micro, que és una de les plagues forestals més conegudes,
sí. Mm-hmm.
Però perquè la gent que potser no està tan posada en el tema, són la fase, a part de la fase en què fan aquesta processó com a orugues, hi ha una altra fase que és bastant visible, que és en els arbres.
Efectivament, de fet, això abans no ho he explicat en el cicle, la processionària, aquesta oruga, el que fa és menjar-se les fulles dels pins, essencialment dels pins. I d'algunes espècies, li agrada més unes espècies que unes altres, que si, després, si vols, en parlem una mica. Però en qualsevol cas, l'efecte claríssim és que es va menjant aquestes fulles i aleshores, cap al mes de novembre, aproximadament, octubre-novembre, clar, això depèn molt de la temperatura, perquè... Bueno, pot anar més ràpid o més a poc, es fan les típiques bosses blanques que veiem en els pins, vale? Que són el refugi per les orugues durant la nit. O sigui, és un mecanisme que tenen aquestes orugues amb aquests filaments, fan uns capdells, aquests capdells blancs, que el que fan és la casa on es refugien a la nit per evitar el fred.
I la notícia, diguem, en aquest cas, per la qual fem aquesta, entrevista, hem vingut avui fins al CREAF, és perquè alerteu que hi haurà un quart any consecutiu d'afectacions severes per processionar els boscos. Per què?
Sí, malauradament, portem 3 anys seguits, els 3 anys anteriors a aquest, en el qual coincideix amb una plaga molt important, no? Que amb grans afectacions de pinedes i amb anys consecutius, de manera que fixa't que aleshores vol dir que les pinedes queden completament sense fulles i han de tornar a fer les fulles a la primavera com si fos un arbre caducifoli, i això evidentment té un cost importantíssim per l'arbre perquè ha de refer totes les fulles, que és el que li permet doncs, fer la fotosíntesi i recuperar-se, no? Aleshores, aquest any, quart any consecutiu d'una tardor que sembla que serà també molt càlida. Aleshores, elevades temperatures en el moment en què setembre-octubre, ens trobaríem amb que si fes fred, doncs l'oruga quedaria molt perjudicada, doncs si ara aquest setembre ha estat molt càlid, per tant, està perfectament bé. Potser aquest octubre, abans que es facin aquestes bosses que dèiem abans, blanques, on es pot refugiar, doncs si també és càlid, doncs segurament la cosa anirà igual o pitjor que els anys anteriors.
I què es pot fer per lluitar contra els ajuntaments, els parcs? Sí que ho intenten, però entenc que és molt difícil poder controlar una plaga així.
Tan difícil com podríem dir que impossible, perquè pensa que estem parlant de milers i milers d'hectàrees que no es poden fumigar. És a dir, programar vols d'avions fumigant, i a més amb resultats que probablement tampoc són els que estarien, bueno, els que controlarien la plaga.
No hi ha la vareta màgica.
No hi ha la vareta màgica. Aleshores, el que sí que es fa és campanyes al voltant de les zones urbanitzades, precisament per intentar anar allà, controlar una mica la plaga i que evitar una mica les molèsties que provoca justament aquesta processionària aquests moments tan crítics que són el febrer.
Perquè les zones més afectades són les que són urbanitzades molt a prop de boscos de pins, en aquest cas, no?
Sí, de fet, les zones afectades són sobretot d'un parell d'espècies de pins, que és una espècie de pi que es diu pinassa, que està en els Prepirineus, en les zones de les terres, no, de mitja alçada, vale? Solsonès, Berguedà, el Turgell, i després l'altra espècie que afecta fortament és el pi roig, que normalment està en cotes més elevades, però també més o menys en aquestes comarques. Aleshores, sí, evidentment, per exemple, aquí a les zones de l'àrea metropolitana hi ha altres espècies de pins, com el pi blanc o el pi pinyer, però sobretot el pi blanc, que sí que també hi ha certes afectacions de processionària. Però a la processionària no li agrada tant el pi blanc, o sigui, li agrada més aquestes altres dues espècies.
Des del CREAF heu impulsat una campanya de ciència ciutadana. No és la primera vegada que parlem d'aquestes campanyes. Vam parlar també de l'alerta del mosquit, en aquest cas.
El mosquit alert.
Ara parlem de l'alerta de la processionària. Quina és la voluntat amb aquesta...
Sí, això se'n diu... És un projecte que està finançat per la Fundació La Caixa, i que ens ha permès engegar tota una campanya de ciència ciutadana. No? Volem que la ciutadania ens ajudi a recopilar informació d'on està afectant, en aquest cas, la processionària sobre el territori. Aleshores, el que demanem, el que hem fet és crear una web app que ens permet que qualsevol ciutadà pot descarregar-se i simplement el que volem és que ens enviï una fotografia a través d'aquesta web app i ens digui el grau d'afectació, amb quatre nivells, si està poc afectat fins a molt afectat, i aquesta foto se'ns envia directament i a més es pot visualitzar a través d'uns mapes, a través de la pàgina web que tenim, que també es diu Alerta Forestal.
Vam parlar, en aquest cas s'entén que la idea és fer una mica un mapa de la processionària a Catalunya, és a dir, que més enllà de l'observació que podeu fer vosaltres, doncs també tenir més ulls.
Exactament. O sigui, la nostra idea és que siguin els que ens alertin de on està la processionària afectant, en aquest cas la processionària, perquè tenim altres alertes, i aleshores diguem que l'èxit del projecte justament depèn de la quantitat d'informació que els ciutadans són capaços de portar-nos amb les seves fotografies. Per què? Perquè la ciència ciutadana funciona una mica, entre cometes, com el big data, no? Quanta més informació tinguem, com que la informació no és molt precisa, és a base de molta informació que som capaços, no?, de tenir una fotografia molt clara d'on està afectant, en aquest cas, la processionària i amb quina intensitat.
Parlàvem fa dues setmanes de la vespa asiàtica com una plaga a la qual ens hauríem de acostumar, no? Però el Joan Pino, que és el que ens parlava d'aquesta plaga, ens deia que no necessàriament cal... Que hi ha plagues autòctones que són més perilloses, per dir-ho d'alguna manera, i citava la processionària.
Sí.
És preocupant?
Clar, a veure... Clar, estan passant fenòmens que fins ara eren, diríem que segurament molt poc comuns, que és això que comentàvem abans, de que portàvem 3 anys seguits d'afectacions molt elevades. Aleshores, que es mengi les fulles d'un pi segurament és entre cometes, el millor que li pot passar a un arbre, no? Perquè refer les fulles és relativament fàcil, té un cost energètic, no? O sigui, per l'economia de l'arbre és relativament fàcil. Però clar, 3 anys seguits vol dir que l'arbre es va debilitant. I aleshores, on està el límit? On està el límit de, no, de resistència de l'arbre? I aquí és on nosaltres comencem a estar preocupats, no? Perquè de moment doncs, l'arbre doncs, torna a treure les fulles, hi ha molt pocs arbres que es morin, però el fet de que es debiliti significa que hi poden entrar altres plagues. I per tant, aleshores, hi plagues bastant més perjudicials per l'arbre, de manera que aquí estem en aquell punt en què no està clar fins a quin punt ens trobarem amb, bueno, amb sorpreses.
I per tant, el que hem d'esperar per aquesta tardor que queda és que faci fred.
Sí, aquesta seria una molt bona notícia de cara a tenir un cert control de la processionària i també esperar que d'alguna manera tots els sistemes ecològics en el fons s'autoregulen, és a dir, és evident que si els arbres es recuperen cada vegada menys, vol dir que són menys fulles. Si hi ha menys fulles, la plaga, tot i que pot haver-hi molta emergència d'orugues, doncs tenen poc aliment, moltes no arribarien, per tant, al final del cicle, i d'alguna manera el sistema es regula. És a dir, clar, aquestes coses, aquests sistemes són complexes, i aleshores aquesta complexitat, que nosaltres és la que volem estudiar, perquè amb aquesta informació el que farem és fer models de funcionament del bosc, de veure on està la processionària, de com pot, què pot passar en el futur amb el canvi climàtic, etc. Doncs ho hem d'acabar entenent d'alguna manera.
Doncs esperem que, si més no, també li podria sortir algun depredador un dia d'aquests.
Bueno, depredadors en té. El que passa és que, clar, què passa? Que quan una cosa és una plaga, vol dir que n'hi ha unes quantitats tan grans que per molts depredadors que pugui tenir, doncs no pot regular la plaga, no?
Doncs Joan, moltíssimes gràcies per atendre. Ara no sé si Joan. No?
Jordi. Segures va.
Sí, m'havia de tallar. És que se'm barregen els noms. Ara, doncs Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies.
Al Pou.
Continguts en xarxa.